Punt7 Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana, Sergio Montesinos i Joan Soler.
Molt bona nit, els cinèfils. Tornem a ser aquí com cada setmana per seguir informant i gaudint del cinema, així que no perdem més temps i comencem.
Notícies.
Paramount Pictures i New Regency Productions han confirmat que el guanyador d'un Oscar, Russell Crowe, ha estat triat per protagonitzar la pel·lícula Noah, llargmetratge del realitzador Darren Aronofsky, que podrem veure en les cartelleres nord-americanes a partir del 28 de març de 2014. Noah és una fidel adaptació de la història bíblica de l'Arca de Noé. En un món assolat pels pecats humans, Noé rep una missió divina: construir una arca per salvar la creació de l'imminent diluvi. El guió està escrit pel propi director Aronofsky, Yari Handel, i revisat pel guionista nominat a l'Oscar John Logan, guionista també de pel·lícules com Gladiator o La Invención de Hugo. Scott Franklin i Aronofsky de Protozoa Pictures, juntament amb Mary Parent de Disruption Entertainment, produiran el film, mentre que Yari Handel, Arnold Milchan de New Regency i Chris Brigham seran els productors executius. La cinta començarà el seu rodatge el proper mes de juliol a Islàndia i Nova York.
L'actriu Lindsay Lohan serà protagonista de la pel·lícula basada en la legendària Elizabeth Taylor, Liz and Dick. La història escrita per Christopher Monger es basarà en els romans de l'actriu amb el també legendari Richard Burton. El rodatge del film començarà a principis de juny a Los Angeles, tal com va anunciar Rob Schallenau, vicepresident executiu de programació de Lifetime Networks. Durant gairebé un quart de segle, Taylor i Burton van ser la parella més coneguda, publicitada i cèlebre de la seva època a Hollywood, tant que les seves noces deien que eren les noces del segle. Aquest romans va ser seguit per la premsa mundial des del moment en què tots dos es van conèixer en el set de Cleopatra i es van separar de les seves respectives parelles per poder viure el seu amor. Tot i que la seva història va ser una autèntica muntanya russa per als ulls del públic, Taylor i Burton van compartir un innegable amor més gran del que puguem imaginar.
Amb prou feines unes setmanes perquè comenci el rodatge d'Iron Man 3 a les ordres de Shane Black, l'aspecte del projecte no deixa de millorar. I és que la presència assegurada en el repartiment de Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle i potser també de Scarlett Johansson, en els últims dies s'han incorporat noms com el de Ben Kingsley, Guy Pearce i ara Jessica Chastain. Una desconeguda fa amb prou feines dos anys, després d'estrenar films com La Deuda, L'Àrbol de la Vida o Criades i Senyores, està clar que el futur de Jessica Chastain promet molt, i segons informa Deadline, Marvel sempre la va tenir en ment com a principal candidata per donar vida a una científica que rivalitza amb Tony Stark en intel·ligència, si bé el compromís de l'actriu amb The Disappearance of Eleanor Rigby, Hers, on compartirà escenes amb Joel Edgerton i Samantha Morton, li havien fet declinar en un primer moment l'oferta. Després de tantejar possibles alternatives com les de Diane Kruger, Ashley Fletcher o Gemma Arterton, el fet que s'hagi retardat la producció de l'esmentada de The Disappearance of Eleanor Rigby, Hers, així com el fet que l'actriu ja hagi acabat la seva participació en la coneguda oficialment com Kill Bin Laden de Catherine Bigelow, li han tornat a obrir les portes d'un projecte la presència del qual sembla segura mancant confirmació oficial.
Després de protagonitzar L'Indomable de Steven Soderbergh, on ja van poder comprovar els seus dots per la lluita cos a cos, la model de fitness i lluitadora d'arts marcials mixtes, Gina Carano, negocia ara la seva participació a Fast and Furious 6, on compartiria pla amb els prèviament confirmats Vin Diesel, Paul Walker i Dwayne Johnson, encara que no amb Jason Statham, qui va declinar l'oferta de participar-hi. De moment, tant els detalls del seu argument com els detalls del seu rodatge es mantenen en secret, si bé s'especula que Carano s'incorporaria per donar vida a una integrant de l'equip de Johnson, que suposem seguirà la seva obsessió en donar caça a Dominic Toretto en companyia, allà per on vagin. Segons va comentar el propi Johnson recentment tant Fast 6, que recordem ja té data d'estrena pel 24 de maig del 2013, com Fast 7, es podrien rodar de forma separada al Regne Unit i Alemanya, donant per segur, a més, que l'acció aquesta vegada es desenvoluparà a Europa. Encara que no queda clar llavors si Justin Lin, director de la cinquena part de la saga, s'encarregarà d'aquestes dues parts.
Les sèries.
Gràcies a obres mestres com Luther i Sherlock, les sèries britàniques estan gaudint d'una gran popularitat a tot el món, per la qual cosa ens alegra anunciar que ha estat confirmada la segona temporada d'una de les sèries més interessants del moment. Segons ha informat la BBC One, anuncia la producció de la segona temporada de Syndicate, una sèrie que compta amb gairebé 5 milions d'espectadors. La notícia va ser confirmada per Sam Hodges, executiu de la BBC Television, per la qual cosa podem estar tranquils, ja que la sèrie tornarà el 2013 amb nous episodis, encara que no tenim gaires detalls. En el cas de no conèixer The Syndicate, es tracta d'un drama escrit per Kate Mailor, que segueix a 5 empleats d'un supermercat que formen un grup per tenir més possibilitats de guanyar la loteria i acaben guanyant el premi més gran.
Hores després de confirmar la renovació de The Lying Game, ABC Family ha anunciat que la tercera temporada serà l'última del drama Make It or Break It. Cal dir que aquesta cancel·lació no és una gran sorpresa pels fanàtics, recordant que les dues primeres temporades de la sèrie van comptar amb 20 episodis, mentre que l'actual només en tindrà 8. El final de la sèrie es coneix des de fa diversos mesos, però els executius van decidir donar-li una nova oportunitat a la sèrie per aprofitar l'interès que existeix pels Jocs Olímpics de Londres, que tindrà lloc en un parell de mesos. Aquesta decisió és lògica si descobrim que tota aquesta temporada segueix l'última etapa de classificació per als Jocs, i al final de la sèrie finalment revelarà les tres noies que seran part de l'equip d'Estats Units en els Jocs.
Confirmant el que s'especulava des de fa diversos mesos, finalment els executius de la cadena Fox van anunciar la producció de la cinquena i última temporada de Fringe, permetent als escriptors acabar la sèrie de la millor forma possible. L'última temporada de Fringe comptarà amb 13 episodis, els suficients per arribar al 100, en total que necessitava Warner Bros. TV per poder guanyar milions de dòlars addicionals. La renovació també ha de ser una gran sorpresa per als responsables de la sèrie, ja que van decidir filmar dos finals diferents de la temporada en el cas de que la sèrie fos cancel·lada abans de poder escriure un final adequat. El preu és un tema molt important en aquest tipus de renovacions, i per entendre això només cal dir que Fringe ha tingut un promig de 4 milions d'espectadors enfront dels 10 milions que va veure la primera temporada de Terra Nova, que va ser cancel·lada fa algunes setmanes. En conèixer la notícia, JJ Abrams es va mostrar molt agraït amb la Fox i els fanàtics que van fer possible la renovació, especialment quan es tracta d'una sèrie amb un públic reduït i d'un gènere tan particular com la ciència-ficció.
Convertint-se en la primera cadena que ordena la producció d'un dels seus primers pilots, la NBC va sorprendre a tots durant el cap de setmana en confirmar la producció de la primera temporada de Gogon, una nova comèdia protagonitzada per Matthew Perry. Sens dubte, aquesta és una gran notícia, ja que la NBC comença a donar els seus primers passos per la temporada 2012-2013 i al mateix temps recupera Perry, que per 10 anys va protagonitzar una de les comèdies més reeixides de la història, com ha sigut Friends. Diversos analistes consideren que la NBC està invertint molts diners per recuperar algunes de les estrelles dels seus vells èxits, com Roseanne Barr, John Goodman i Felicia Rashad, durant aquesta temporada de pilots. Sobre la nova comèdia, se sap que va ser creada per Scott Silvery de Friends i s'enfoca en un divertit periodista esportiu que intenta superar una important pèrdua en la seva vida i troba records en els seus companys de teràpia obligatòria.
Les estrenes de la setmana.
Comencem amb una comèdia americana de Timor, Parlem del canguro. Tot comença amb un simple favor que amb el temps es transforma en un fet terrible. Quan el pitjor cangur del món embarca els tres pitjors nens del món en una inoblidable aventura nocturna pels carrers de la ciutat de Nova York, amb transport de drogues i stripper incloses, ningú podrà percebre qui tornarà a casa sencer.
Señora Pédula.
Me alegro mucho de verte.
Vaya tela.
Madre
Ven
mía.
Aquí. Dame un abrazo, preciosa. ¿Cómo te va todo?
Estos son Slater, Blythe y Rodrigo.
Mi canguro de verdad hace todo lo que le mando.
No soy un canguro de verdad.
Yo soy más de tirarme en el sofá. ¿Qué te cuentas, chaval? Y obligarte a hacer lo que te diga o te mato. ¡Ah! Y tú me has tirado colonia en la boca.
¡Te odio!
Y yo te odio más, joder. Voy a destrozarte. Estoy cuidando de estos tres niños. ¡Lo conozco! ¡Es amigo mío! ¡Eso tiene buena pinta! Están persiguiendo dos traficantes chalados.
Seguim amb una altra pel·lícula americana, però aquesta vegada d'intriga. La sombra de la traición. Un senador americà és assassinat a Washington per un espia rus. Un agent de la CIA retirat es veu obligat a col·laborar amb un jove agent de l'FBI per atrapar el criminal, protagonitzada per Richard Gere i Tober Grace.
Han encontrado al senador degollado en un callejón. Es Cassius. Ha vuelto.
Hace 6 meses, dos agentes fronterizos fueron asesinados y su vehículo robado. Todos rusos. Todos agentes conocidos y están ahora en Estados Unidos.
Paul, te presento al director Roger Bell.
¿FBI?
Uno de mis hombres sabe más sobre el asesino que ninguna otra persona.
Es obra de Cassius. He interrogado a cada uno de los pocos testigos de sus crímenes. Conozco a ese hombre.
¿Este tío es el mejor que tiene?
¿Qué opinas, Paul?
Cassius está muerto.
Demuéstralo.
Dime algo sobre Cassius.
Es un asesino. Creo que ha vuelto. Y no tienen ni puta idea de cómo detenerlo.
¡No! ¡Se lo suplico! ¡No lo sé!
Debes abandonar la investigación. Tienes mujer y dos hijos. Yo estoy preparado. Tú no.
Professor Lazar, un drama canadenc de Philippe Falardou. Un professor de primària argelí entra en contacte amb un grup d'adolescents de Montreal obsessionats pels misteris de la mort.
Ya, pero ¿cuándo llegará el sustituto? Estoy mirando mis listas y nadie está disponible. Nadie quiere venir por lo ocurrido.
Bashir Lazar, vengo por el puesto.
¿Es que hay un procedimiento a seguir?
He enseñado 19 años en una escuela de Argel. Y estoy disponible enseguida. Pondremos los pupitres en filas rectas.
Sí.
Vamos, vamos a hacer un pequeño dictado.
Para determinar vuestro nivel.
Tendrá que revisar el nivel de los dictados.
Es de la piel de zapa. De Honoré de Balzac, al que ya conocéis.
No hemos hecho ningún dictado.
¿Nunca?
De Balzac, al menos.
Les llevaré a ver el enfermo imaginario.
Los niños fliparán en colores.
¿Y qué tal con la clase?
¡Callaos! Bien.
Esto es una feminocracia, ya lo verás.
¿Qué está insinuando?
No insinúo nada.
Desde que llegaste somos un 50% más de hombres.
¿Te acerco?
¿Qué?
Ya no estamos en los años 90. Argelia ha vuelto a la normalidad.
Argelia nunca es totalmente normal. No puedo. Me preocupan los niños. Siempre me los imagino como adultos que siguen hablando como niños.
Usted no es de aquí y hay matices que se le escapan. Dicho esto, preferimos que se limite a enseñar, no a educar a nuestra hija.
¿Te fuiste de Argelia por culpa del terrorismo?
Diría que sí. Una crisálida es un insecto entre la oruga y la mariposa, dentro de un capullo frágil que pronto desplegará sus alas, como vosotros.
He visto fotos de Argel por internet. Es blanca y azul.
Por eso la llaman Argel la Blanca.
Esto es más bien Montreal la Fangosa.
Sol entre nosotros ens narra la història de dos germans, les seves dones, amants i fills, que viuen el drama de no saber qui són els seus veritables pares. Però aquesta doble vida, aquestes relacions paral·leles, acabaran tenint terribles conseqüències.
Venimos.
I acabem amb un feliz acontecimiento que està protagonitzada per una parella que viuen com si fossin solters, sense fills. L'arribada d'un nadó canvia dràsticament la seva vida quotidiana, convertint-la en un veritable calvari.
¿Cuándo empieza una historia de amor? ¿En la primera cita? ¿En el primer beso? ¿En el primer...?
Te quiero.
Éramos felices y estábamos enamorados.
Quiero un hijo tuyo.
Hazme uno.
Soy la última en enterarse.
Mamá, te lo iba a decir.
¿Antes o después de que naciera?
Era como estar poseída. Un alien habitaba en mi interior.
Lo siento, tengo la sensación de que nos observa y de que hasta participa.
Hazme el amor. Si supieran lo que pasa en el cuerpo de una mujer embarazada, esa especie de tremendo gran estallido hormonal. Fóllame. Tengo unas ganas locas de sexo, solo sueño con orgías. ¡Es horrible!
¿No puedes hablar más alto? Creo que ese tipo del fondo no te ha oído. No se tense. Debo examinarla.
No me tenso, es que me duele.
Me han dado un gorrito de más.
Son para los pies, señor.
Vamos, un esfuerzo más. Empuja más. Eso, muy bien. Empuja, empuja. Eso es, muy bien.
Del director del primer día del resto de tu vida.
No lo conseguiré.
Pues claro que lo conseguirá.
¿Y si no me entiendo con ella?
Créame, ella sabrá conquistarla. No hay muchas madres que se resistan. no tengo derecho a ser desgraciada. Se supone que tener un bebé es lo más bonito del mundo, ¿no?
¿Qué coño te pasa? Ya no te reconozco.
Me siento tan sola. No sé cómo seguir adelante. He perdido la alegría. No tengo nada más que dar.
¿No cree que debería dedicarse un poco más de tiempo? Salir, quedar con amigos, divertirse, vivir, vaya.
Un feliz acontecimiento. Una película de Remy Besançon.
Curiositats del cinema.
Avui desvetllarem les curiositats d'una pel·lícula que forma part d'una trilogia que mai em canso de veure, El Senyor de los Anillos, La Comunitat de l'Anillo. Basada en la novel·la homònima escrita per J.R.R. Tolkien, va ser adaptada a la gran pantalla per Peter Jackson l'any 2001. Moltes escenes de la pel·lícula es van rodar a les muntanyes de Nova Zelanda, aquestes són sagrades pels seus habitants. Per tant, Peter Jackson es va comprometre a retocar els cims digitalment. Només amb aquest compromís van donar-li permís per poder rodar allà. Els fans que s'aprovaven a tafanejar mai s'haguessin pogut pensar el que els hi va succeir. Peter Jackson es va fixar en que un gran nombre de persones i fans anaven a veure com treballaven. És per això que va decidir vestir-los d'orc perquè sortissin al film. Els actors principals del film van firmar un contracte per no canviar la seva cara o, de lo contrari, el rodatge de la trilogia es veuria afectat. I ells haurien de pagar cents de milers de dòlars per l'assegurança. Tolkien va deixar estipulat en el seu testament que per a una possible adaptació de la seva obra, Disney no havia de tenir res a veure. Per això la productora Miramax, filial de Disney, es va deslligar del projecte. També dir que Miramax volia en un principi fer la trilogia en tan sols un film. Quan el tràiler va estar disponible a internet el 7 d'abril del 2000, va ser descarregat 1.600.000 vegades en les primeres 24 hores. Els actors que feien de Hobbits arribaven al rodatge a les 5 del matí, ja que els esperava 2 hores i mitja de maquillatge. Es van fabricar 900 armadures, 2.000 armes i es van enganxar i desenganxar 1.600 parelles d'orelles i pells de làtex, tots fets a mida. També es van elaborar més de 150 vestits per a cada cultura, elfs, homes, hobbits i nans. Un any abans del rodatge es van plantar 5.000 metres cúbics de plantes a un hivernador especial que després van servir per recrear el món vegetal dels hobbits.
El debat.
Aquesta setmana dedicarem el debat a parlar d'una de les sagues d'acció més rentables del cinema i que va aconseguir que Tom Cruise sigui avui en dia un dels herois d'acció més cotitzats del panorama actual de Hollywood. Parlem, com us podreu imaginar, de Mission Impossible. Potser el que molta gent no sabia és que les pel·lícules són una adaptació d'una sèrie de televisió dels 60, oi, Sergio?
Exacte, va ser cap a finals dels 60, quan la sèrie original, creada per Bruce Geller, es va instal·lar a les televisions. El plantejament era senzill i efectiu. Un grup d'experts en tot s'encarregava de missions diverses, cadascuna més complicada que l'anterior.
Però no era massa arriscat fer una pel·lícula d'una sèrie que es va emetre feia molts anys?
Bé, van trigar uns quants anys a traslladar-la al cinema. Després de diversos intents, va ser finalment la Paramount, propietària dels drets de la sèrie, qui va donar llum verda al projecte. S'encarregaria de dur-la a terme el prestigiós director Brian De Palma, que fins avui havia dirigit El precio del poder, Los intocables de Leon Ness o Atropado por su pasado, entre d'altres. O sigui, no tenia un currículum precisament escàs. Era essencial mantenir un protagonista amb carisma i, sens dubte, que tingués un rostre conegut. La Paramount es jugava bastant en portar una sèrie de fa més de 20 anys a la gran pantalla i calia modelitzar-ho tot. El triat va ser Tom Cruise, qui, al costat de la seva sòcia Paula Wagner, també es van encarregar de produir la pel·lícula.
Pots explicar-nos quin personatge interpreta Tom Cruise i de què tracta la primera de la pel·lícula de la saga?
Tom Cruise interpreta Ethan Hunt, un superespia capaç de dur a terme la missió més perillosa amb la màxima eficàcia i elegància. Forma part d'un competent equip dirigit per l'agent Jim Phillips, que ha tornat a reunir els seus homes per participar en una dificilíssima missió, evitar la venda d'un disc robat que conté informació secreta de vital importància.
Després de l'èxit d'aquesta primera part, es va decidir fer una segona, no?
Sí, van passar 4 anys des que es va estrenar Missió Impossible. L'audiència volia més i la Paramount volia aconseguir una franquícia destinada a l'èxit. John Woo, director d'origen xinès, es va fer càrrec de la segona part de la seqüela. Però tot i tenir un director especialista en l'acció, el resultat no és del tot satisfactori. i més si la comparem amb la primera i amb la tercera. Missió Impossible 2, sens dubte, falla en moltíssims aspectes, sobretot en una trama molt embolicada que fa perdre l'interès a l'espectador. Però el que realment falla en aquesta pel·lícula és, sens dubte, el dolent, molt insípid i sense cap carisma. I qualsevol sequàs seu sembla tenir més interès en matar Ethan Hunt que el veritable dolent de la pel·lícula. Però tot i aquests peròs, la cinta va tenir bona resposta del públic i s'esperava una tercera entrega de tot hora.
Justament el director de la tercera part és J.J. Abrams, director del que ja vàrem parlar fa uns mesos quan parlàvem de la pel·lícula Super 8.
Doncs sí, Tom Cruise va quedar molt interessat amb la sèrie Alias que J.J. Abrams estava fent per contactar amb ell i demanar-li si volia fer la tercera part de la saga i que va acceptar. A Missió Impossible 3, Abrams ens torna a refrescar la memòria gràcies al seu particular, encara que no innovador, estil fílmic a l'hora de rodar les múltiples i divertides escenes d'acció, amb intenció que aquestes pel·lícules no es converteixin com una nova saga estil James Bond i de pas va deixar de banda la particular visió de l'anterior director John Woo que tenia d'aquest tecnològic univers on va saber conjugar molt bé elements tan interessants com aprofundien els personatges, amb uns altres més banals com són les escenes de tirs i altres. Missió Impossible 3 es revela com la que havia d'haver succeït a la primera pel·lícula. Porta els personatges fins al límit, a part d'una intensa arrencada on no falta el clàssic tema de Schifrin, la pel·lícula es desenvolupa fluidament i amb dosis interessants de bon thriller. Aquesta barreja entre realitat i ficció que se li otorga al personatge de Hunt és potser el més interessant de la cinta. Se'ns intenta fer veure que té vida més de les seves missions.
Tot i que semblava que la tercera part seria l'última, a finals de l'any passat va estrenar-se la quarta part titulada Missió Impossible 4, Protocolo Fantasma. De què tracta aquesta part?
Quan l'agència d'espionatge es veu implicada en un atemptat amb bomba contra el Kremlin a Rússia, és clausurada. No obstant això, Ethan Hunt i el seu nou equip no es rendeixen. Estan fins i tot disposats a viure com a fugitius per tal de netejar el nom de l'organització.
Anem a escoltar el tràiler.
Probando. Conectados.
Blanco fijado.
¿Qué coño es eso?
Abortad.
Ethan, ¿qué ha ocurrido en el Kremlin?
Ha sido una trampa.
Los rusos lo han clasificado como un acto de guerra no declarada. La culpa apunta a ti y a tu equipo. El presidente ha iniciado el protocolo fantasma. Toda la FNI ha sido desautorizada.
¿Y ahora qué va a pasar?
Tu misión, si decides aceptar.
El secretario ha muerto. Nosotros cuatro somos lo que queda de la FMI. No hay pisos francos, ni apoyo, ni extracción. Todo aquel relacionado con este hombre es un activo con información valiosa. Volveremos con el objetivo. O no volveremos.
¿Y cómo propones que lo hagamos?
Lo eliminamos.
Sí, lo eliminamos, pero con discreción.
Discreción.
Esta operación ha acabado antes de empezar.
¿Te importaría explicarte, Bran?
¿Quién eres en realidad?
Todos tenemos secretos. ¿Verdad, Ethan?
Vale, hay una pequeña pega. Vamos a tener que entrar en la sala del servidor desde el exterior.
¿Vamos?
Yo estoy en el ordenador.
Un dels aspectes que més van cridar l'atenció va ser l'elecció del director de la pel·lícula. Per què?
Sí, bueno, va sorprendre moltíssim, ja que l'escollit va ser Brad Bird, director que abans havia fet pel·lícules d'animació bàsicament de Disney, com El gigante de hierro, Los increíbles o Ratatouille, i aquesta era la primera pel·lícula amb actors reals i s'apartava completament del que havia fet fins aleshores.
I ja per acabar amb el debat, per què t'agrada Missió Impossible, Sergio?
No, a mi m'agrada moltíssim, em sembla pel·lícules molt, molt entretingudes. I a més, hi ha la curiositat de que és l'única saga que puc suportar el Tom Cruise. No, no me'l posis no a una altra pel·lícula.
Jo vaig veure la primera, però sí. És que és Tom Cruise, llavors és Tom Cruise. Com...
Sí, però veus, jo és l'única saga que el puc suportar. No puc veure en cap pel·lícula que no sigui Missió Impossible.
I perquè hi ha molts efectes especials i acció...
Sí, això també ajuda.
La banda sonora.
Quan es tracta d'apostar per una seqüela, els detalls són els que acaben captant l'atenció, i una cosa així ha passat amb la música per la pel·lícula Tron Legacy. La seva banda sonora és el que més ha destacat de l'adaptació de la cinta del 1982. L'instrumental va a càrrec del duet francès Daft Punk. Després de 5 anys de silenci des del seu àlbum Human Asterol, s'animen amb la composició íntegra de la banda sonora d'aquest clàssic del culte. El Tron Legacy de l'any 1982 ja comptava amb una partitura meitat acústic, meitat electrònic, a càrrec de la llegendària Wendy Carlos, pionera dels sintetitzadors i que havia treballat amb Kubrick a La Naranja Mecànica i El Resplendor. El relleu l'agafen els dos músics, d'aquells que representen el canvi. L'electrònica, lluny de ser només experimentació, passa a ser del gust popular. La banda sonora, perfilada per Daft Punk, va estar nominada als Oscars de l'any. Encara que l'Oscar va ser per un altre so de la mateixa gamma, el creat per al film La Red Social.
Fins aquí, cinèfils en acció. Tornem la setmana que ve amb molt més cinema. A reveure...